Fabricació pròpia.
Tothom, Taylor Swift serà molt probablement qui decideixi qui serà el futur president dels Estats Units. Malgrat això sí que a partir d'avui les cançons de la cantant de Tennessee ja no les podrem trobar al catàleg de TikTok perquè la discogràfica i la plataforma no s'han posat d'acord. Bé, en tot cas, tornem en aquestes eleccions als Estats Units perquè ja sabeu que la segona setmana de novembre els nord-americans tenen una cita amb les urnes. Doncs bé, la cursa electoral ja ha començat, de fet el ritme l'està portant ella, Taylor Swift, perquè estem parlant del ritme en un sentit literal, eh? La dreta mediàtica del país està patint perquè creuen que la cantant acabarà donant suport als demòcrates. No paren de dedicar-li editorials, articles per parlar bé d'ella. I ella no ha fet res, no s'ha manifestat públicament, però sí que se la té com una icona del progressisme als Estats Units. I els republicans, doncs clar, estan esfraïts perquè la líder dels Swifties, ja sabeu, s'acabi pronunciant oficialment a favor de Biden. Doncs això, que Taylor Swift continua, com diu la cançó, sacsejant-ho tot. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda a la sotsdirecció Marta Harker.
Molt bona tarda.
Els guions Candela Figueres.
Hola, què tal? Bona tarda.
A la producció en Ferran Capdevila i a l'Uri Francisco avui a distància.
Sí. Sí. Bueno,
el teníem, a distància tots els dies. Però...
Va arribant.
Però ara a distància ja una mica...
Activa.
Està...
Ja pot moure algun dit.
Sí.
Comença a recuperar mobilitat.
Ave Fènix, no? Vull dir, clar, està ressuscitant.
Exacte, pot començar ja a aixecar algun telèfon.
No? Sí, però no, gairebé no pot contestar perquè la veu no. És que...
Ha de parlar amb els mans lliures.
Tumba, sí.
Mans lliures.
Pobre. Francisco, pobre. Vinga, va, un dia menys.
Va,
a la vida pràctica i a la interpretació simultània, la Marta Medina. Marta?
Bona tarda. Anava a dir només bona tarda, jo ho juro, però és que m'ha arribat ara mateix un missatge de Vinted.
Home!
Què et diu, ara?
Ciao, potré vedere com vestono per favore. Per favore. Italià.
Italià què? Quin perfil té?
A supermercats.
Italià, San Giovanni in Persiateto.
Estupendo.
No existeix això, s'ho han inventat.
No sé què vol dir.
I com et cauen els italians? Perquè, clar, sabem que els teus grans enemics són els francesos, que els espanyols, el mercat espanyol, doncs més o menys el gestiones bé. Què tal el mercat italià?
Doncs mira, és un camp a explorar.
Un camp a explorar, bona, molt bé.
No descartem.
Open mind.
Bueno, no descartem que avui la Paula Moreno pugui acabar el programa, però si ella està al món sonor, tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Passa res. O sigui,
exacte. Ah.
Per la gent que normalment arribem
no
a d'hora als llocs, arribar tard un dia, no passa res. La gent diu, ai...
És anecdòtic.
És anecdòtic.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
Repassem què us hem preparat per avui, què hem fabricat per aquesta tarda de dimecres. D'aquí res, repassem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació. Després la Marta Jarque avui farà la digestió amb un dels protagonistes del mític tovalló que va segellar el contracte de Leo Messi pel Barça. Sempre en Josep Maria Minguella, com no podia ser d'una altra manera. Avui farà la digestió amb la Marta, perquè avui hem conegut que entre el 18 i el 27 de març es subhastarà la peça de paper que va catapultar a l'èxit, podríem dir, el crac argentí. Preu d'entrada. Ja el sabem, són 350.000 euros fins a 600.000 euros.
És que només ho podrà pagar el Messi, això.
És que un tovalló, de paper. De paper, que deu estar desintegrat.
Sí. Assumible.
Sí. I com hi hagi una taca d'oli, ja...
Clar, això,
una taca d'oli pujaria el valor.
Clar,
encara
a Vinted, que és de Messi,
quina vida...
si és del Minguella, potser no tant.
Quina vida veu, creus, a media, a Vinted, que li dones aquest tovalló, si es pogués...
Home,
quan li podries treure?
Seria mig milió, però clar, negocis.
Mig milió?
Ui, els francesos, això no t'ho compren, eh?
Home, no està al PSG ara mateix?
Està a Miami.
No.
Està bé.
No controlo el mercat.
Va marxar. Va dir, jo me'n vaig a guanyar quartos amb el Beckham, exacte.
Amb el Beckham.
Va estar-hi, no? Llavors, bueno, però comprarien.
La gent hi posa tovallons, mocadors, coses així també a Vinted? O...
No, hi ha altres pàgines per això. Vinted no.
Hi ha altres pàgines per això?
Ah, o a la Pop.
Clar.
Vull dir, Vinted és exclusivament roba.
Roba i també pots vendre... Què més?
Jo només vull llançar un missatge aquí,
que
hauríem de reflexionar a la reunió d'abans de programa, sí. No? Però ja que surt, que jo crec que hem de començar a buscar patrocini de Vinted, perquè és que cada dos dies estem parlant de Vinted, hauríem de fer una trucadeta. Sí.
Bueno, fem una cosa, primer fem la digestió amb el Minguella i després ja parlarem, perquè avui també a la periodista Olga Vallejo ens porta documentals d'humor. Avui pot passar de tot. Això serà a 4:15 de la tarda. I el cacau, a 4:05, volia dir. I el cacau de les 4, avui ens visita l'artista plàstic Albert Bonet. I tatuador estrella de molts futbolistes, però el seu art va més enllà, Candela. En parlarem amb ell a partir de les 4.
Molt
I després vindrà a Fabricació la sommelier i comunicadora Meritxell Falgueres. D'aquí just una setmana tindrà lloc la Festa Dones del Vi i li preguntarem a Jarque pels preparatius.
Exacte. Més de 200 vins per catar. Ja li preguntarem a veure com ens hem d'organitzar, perquè 200 són molts.
Doncs li preguntarem de com ha d'anar aquesta convenció, què passarà, i sobretot parlarem del món del vi. Amb 20 anys, Meritxell Falgueres es va convertir en la sommelier més jove de tota Espanya. Es nota que la Paula està lice. A partir de les 5, avui a l'Espai de Rutes, s'estrena el periodista i escriptor Edu Palomares, que un cop al mes ens portarà de bones recomanacions literàries. Avui, per començar, Candela, parlarem de la seva primera novel·la negra, sí. No cerramos en agosto.
Que tot comença perquè un estudiant en pràctiques està en una botiga i li diuen que l'únic que ha de fer és no mantenir la botiga oberta a l'estiu i que no posar-se en problemes. Tot comença aquí i no agafa
assumptes.
No agafa assumptes.
Tu demana massa, creus, la jefa? Sí?
No entra en problemes? Uf. A veure...
Amb un adolescent?
Sisplau.
Avui en dia.
Veurem què passa amb aquest No cerramos en agosto. Això serà a partir de les 5. I avui posarem la mirada, com dèiem, també, aquesta Barcelona negra. De fet, ens en parlarà l'Edu. La setmana de la novena negra, que està a punt de començar la capital catalana. I amb la taula de diàleg que arribarem avui a les 6 de la tarda, com sempre, amb l'Aleix, el Guillem i la Roser. 5 minuts, si arribem a 3:15, ens hi posem, obrim Realitat Paral·lela.
Thunder rumbles. And the thunder rumbles.
bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui, a Realitat Paral·lela, sí, parlarem de quan la realitat supera la ficció.
Sí, perquè avui això va de màgia. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul. Perquè veure avui és el Dia Mundial de la Màgia i això no podia quedar aquí. De fet, aquí el programa, de fet, som un programa compromès amb la màgia i pels micròfons del Fabricació hi han passat molts mags, a més mags de renom, com per exemple el mag Lari, que va estar molt simpàtic i molt agradable, el Gerard Borrell també, o per exemple el Daniel Sánchez, que ens va fer un truc espaterrant de prop amb cartes, que ens va fer signar al Bayona i a mi, carai, que bueno, va ser una cosa espectacular.
Que per cert, aquest truc de màgia que fa referència a la Marta Gajar, que amb Daniel Sánchez, el trobareu al nostre canal de TikTok.
TikTok.
Això. Ja
TikTok.
Ho teniu allà penjat.
Bé, tot...
Candela, que han de fer?
Follow
i comentari.
I comentari i like.
I like, tot.
Comentari, i compartir.
I compartir, sempre. TikTok.
Està molt bé.
Radio
les
Estel.
De xarxes estan com boges pujant vídeos al TikTok de Radio Estel i la veritat és que estan tenint molt èxit i, clar, és la selecció del millor dels millors, per tant, no us ho perdeu. Per tot plegat, avui farem un repàs dels trucs de màgia més impressionants del món. N'hi hauran alguns que direu,
aquí...
això no pot ser. No, jo no ho faré perquè no és el meu fort. Jo explicaré el que han fet altres persones i a més a més, clar, trucs que fins a dia d'avui no se n'ha sabut la trampa. Saps allò que preguntes? I com ho has fet? No s'ha sabut.
Perquè és màgia, no?
No s'ha fet l'entrellat. Potser també perquè no n'hi ha, com diu la Candela, potser perquè és màgia. Comencem, si us sembla, per un dels grans, que és el Harry Houdini. I el seu truc estrella, la cambra de tortura xinesa. No oblidem mai cuentos chinos.
Ah, per
aquí
favor.
El programa.
Val, sí,
sempre, qualsevol excusa amb la Xina és bona doncs, per posar tornar-nos aquesta promo fantàstica. Va durar molt poc. Això també va ser màgia. De la mateixa manera que va aparèixer, va desaparèixer aquest programa de la grella de Telecinco. Bé, la cambra de tortura xinesa va ser un truc, Mercè, molt perillós.
Molt perillós.
El Houdini... això anava així, es penjava de cap per avall, lligat pels turmells, i mica en mica s'anava submergint en un tanc de vidre ple d'aigua, d'on, esclar, n'havia de sortir, que aquesta era la gràcia.
Viu.
Exacte.
Sí, clar, és un detall important.
No havia de sortir-ne flotant, com si fos una ameba. No, evidentment, havia de sortir-ne viu. Houdini, que ho sapigueu, va morir de peritonitis, per tant, us asseguro que del tanc d'aigua en va poder fugir sempre amb del seu propi peu i es considera un dels primers grans trucs de la història de la màgia. Seguim amb un altre truc que ha fet història, signat pel Messi de la màgia, que és David Copperfield.
Està en actiu aquest senyor? Ja està...
Sí, us he passat un vídeo avui. Ah,
doncs sí.
Ja no sabeu el xat
d'en David.
Quin cas,
Estava treballant.
No, però l'heu vist que t'ha portat un tupé, el David.
Sí, és que va amb un crepat.
Oh, important.
Com potser, del 70.
I potser és màgia, mantenir aquell crepat tan pujat.
Sí, que és màgia, sí.
Dit, sí, desafia la gravetat. Allò no ho pot fer tothom. No, està a l'abast de tothom, allò.
No.
Bé, del David parlarem d'un truc o performance que va revolucionar el món de la màgia. Era l'any 1983 i davant de milions d'espectadors, Copperfield va fer desaparèixer una de les icones de Nova York, l'Estàtua de la Llibertat. Aquest era el moment. Els aplaudiments que sentiu són els d'alguns privilegiats que van poder veure aquest truc en directe. Es va instal·lar, de fet, una plataforma just al davant de l'estàtua amb uns focus que il·luminaven aquesta Estàtua de la Llibertat i un helicòpter que la sobrevolava i, per tot plegat, doncs, Copperfield va entrar al llibre dels rècords. Guinness, el truc més gran de la història i us he de dir que aquí sí que se sap.
El truc, no?
Explica'l. Voleu que us el digui?
Sí, home. Sí.
Doncs representa que Copperfield va posar en aquesta plataforma, perquè aquesta gent estava sobre l'aigua del riu Hudson, era una plataforma giratòria. Per tant, van tirar les cortines, va girar aquesta plataforma i quan les van tornar a obrir, a aixecar les cortines, doncs estaven ubicats cap a una altra direcció i, per tant, evidentment, l'estàtua no es veia.
Estava al darrere, l'estàtua.
Estava a una altra banda.
I no te n'adones que estàs girant sobre una plataforma?
A mi això és el que m'ha fet dubtar. És el que m'ha fet dubtar.
Sí, no.
O potser...
el Copperfield vaig veure a Barcelona, quan va venir a actuar.
I què tal? Que parla català?
Van fer... No, perquè fa màgia. O sigui, fa màgia, a veure, que ell no xerra. Llavors, va fer desaparèixer 16 persones. Crec que ho vaig explicar l'altre dia. Va fer desaparèixer 16 persones de l'escenari.
I encara continuen desaparegudes, o com va?
I no, va acabar l'espectacle, que els familiars estaven allà, a veure què fer.
Que me'l tornin!
Doncs sortiran. I ell va aparèixer amb una moto de darrere, o sigui, imagineu-vos el Palau Sant Jordi, doncs de darrere de tot, amb una moto de senyora moto, i de cop i volta tots ens vam girar de cop,
clar,
el vam mirar, sí, i pam, acte seguit va aparèixer a l'escenari, oh! Amb la moto.
Ui! I com hi va anar a pedar a l'escenari?
Un moment, i els familiars? Perquè encara...
del Copperfield.
No, els familiars que havien...
Encara els busquen.
No, perquè això va ser el principi. Sí? O sigui, el principi va començar així, el Copperfield, amb a Barcelona, amb la motocicleta. I al final és això que desapareixen i encara no desapareixen.
Ah, o sigui, no van tornar mai.
No, no desap...
Oh, jo només sabia que anava...
Té una trucada.
I els desapareguts també, pobrets meus, a veure si estan amb una...
Localitza'ls.
Amb una tercera dimensió, però el Ferran ho pot aconseguir. Jo el que sí que me'n recordo del David Copperfield és que anava amb la Clàudia Schiffer.
També,
és veritat, que eren parella.
Que eren la superparella de famosos del moment. La Medi no sap qui és la Clàudia Schiffer. Una model, top model d'aquestes...
Los 90.
Los Factuali, has vist? Los Factuali?
No surt.
Ah, sí, sí que surt al final, és veritat.
És la parella de Liam Neeson.
Oh, doncs...
Escolteu, no, vosaltres
només
heu
anat. Una, perdona. Love Actually només n'hi ha una, no?
Ei, sí que surt, sí, a la primera.
Pues.
Sí. Vosaltres heu anat mai a un espectacle de màgia i us han fet sortir?
No, és que no he anat mai a un espectacle de màgia.
No, a mi no. A mi em faria moltíssima il·lusió. Jo sóc, a mi, sobretot acompanyada de ma mare li encanta sortir...
Però qui té més ganes?
Ella li fa més gràcia. No, però perquè aquesta gent, per exemple, que la van fer desaparèixer...
És que ara ho entenc tot, Marta, diem això.
Sí, aquesta gent que la van fer desaparèixer, Mercè, del teu espectacle de David Copperfield, aquesta gent sempre és la típica pregunta, però potser eren amics del David, que els portava de Nova York?
Clar, però 18 persones.
Saps?
No tenien cara catalans,
no?
No sé, no se sap. Bé, potser sí que és màgia. Va, canviem de registre. Ara amb un il·lusionista que va perdre literalment el cap. Viatgem fins a Japó. A veure, això ja és un altre nivell? Perquè això sí que no s'explica. L'il·lusionista Cyril Takayama és nord-americà, però molt famós al Japó, on visita molts platós de tele per fer els seus números en directe. El més sonat va ser el que ara escoltarem. El Cyril va deixar tot el món amb la boca oberta quan es va treure el cap de lloc, literalment.
Com?
I se'l va aguantar amb les mans aquí a l'alçada de la panxa. És molt desagradable i aquest és el moment.
Quin fàstic, no?
Són tres presentadors, dos nois i una noia, i la noia gairebé es posa a plorar perquè no entén, és a dir, li rebenta, o sigui, literalment li explota el cap a la noia. Dic, com pot ser que aquest home faci... És al·lucinant, perquè és que, a més, ell es treu el cap de lloc i quan el té aquí la panxa encara segueix gesticulant. Segueix movent... Clar, evidentment, segueix viu, aquell cap. És que és una cosa molt horrorosa.
I després se'l torna a posar al lloc.
Se'l torna a col·locar i segueix caminant. És una cosa... Cyril Takayama, busqueu-lo a YouTube perquè hi ha aquest fragment i és realment molt impactant. També tenim tot un ventall de mags a mans de la mecànica. Com per exemple el pen de Penn & Teller, que té un nom complex. Curiós. A què li passa, per exemple, un camió per sobre i en surt molt ben parat? No li passa res. És com si...
Com si li passés una formiga?
S'aixeca perfectament i li ha passat un tros de tràiler per sobre. Particularment simpàtic també m'ha semblat el truc del Thomas Blackthorn, un senyor que a un programa de tele d'Alemanya es van passar ni més ni menys que un martell pneumàtic... Com? Endollat.
This is a bad sound.
This is a flashy voice.
Aquest home...
Mal, tu.
Us heu d'imaginar... teniu present com aquella mena de pals com
dentista,
de ser...
No?
Com que fan pels xurros. Com que fan els xurros.
Sí.
Val, doncs això, ell es posa de cap per avall i s'introdueix... Ai, aquest martell pneumàtic endollat i, evidentment, doncs, tot el públic surt esparverat. Anem acabant i seguint amb aquesta línia de mags il·lusionistes que els fa goig en passar-se coses. M'agradaria acabar amb una notícia d'actualitat que, de fet, hem llegit aquest matí. La Policia Nacional ha detingut a l'aeroport del Prat tres passatgers que duien cocaïna dins del cos. Concretament, transportaven 235 càpsules de la substància estupefaent al sistema digestiu, una gesta també a l'abast de molts pocs, que seria un truc, però que no els ha acabat de sortir gaire bé. Ai. Perquè es veu que aquests passatgers parlaven de forma més o menys força incongruent i el control doncs, dels aeroports els hi han acabat fent una radiografia que mostrava doncs, que efectivament anaven farcits com el pollastre de Nadal d'aquestes drogues. Ara se'ls ha imputat per un delicte contra la salut pública i han passat a disposició judicial. Per tant, ara ells són els que tenen el pollastre.
Quin tros de pollastre. Va. Gràcies, Harky, per aquesta realitat paral·lela.
Aneu en compte, si feu màgia.
I en 10 minuts arribem al punt de les 3 del migdia i no sé si van fer màgia o no. Recordeu que ahir la Sandra Gómez doncs, ens va parlar del Benidorm Fest, que sí. Ahir va tenir lloc la primera semifinal. Per tant, avui volem saber com va anar tot plegat, Sandra Gómez.
Hola, què tal? Bona tarda. Què, ho heu mirat o què?
Mira, no vull mentir. No.
Una mica per sobre.
Va començar molt tard, bé, no, Sandra?
Sí. Va començar com a les 11.
I, de fet, diuen que per això no ha tingut tan gaire bona audiència, perquè anava darrere de no sé quina sèrie o un documental, alguna història que tampoc va funcionar molt bé.
A Televisió Espanyola.
A Televisió Espanyola, llavors, clar, la gent no es va esperar fins tan tard, a part dels eurofans.
A mi em va anar bé, ho he de dir, perquè jo, com que plego a les 10...
Ah, perfecte.
Em va anar perfecte.
Vas sopar, no?, amb el Benidorm Fest.
Sí, exacte. I he de dir que a mi no em va agradar gaire.
No et va agradar gaire?
No em va agradar gaire. Bueno, ara podreu jutjar vosaltres mateixes, també.
Sí? Tenim
perquè hem portat aquí actuacions perquè jutgeu si us agrada o no. Com
és a dir, no van brillar gaire a dalt de l'escenari.
A mi jo vaig veure molts galls.
No sé si veure com... i sentir, no?
Sentir.
La posada en escena del festival i la posada en escena... O sigui, d'això et va agradar?
No gaire.
Carai, tu,
no gaire, no gaire.
No.
Res, tot fail.
El Roger, bastant el nostre fail. Representant, perquè és el nostre
sí,
ja.
Sí, dijous.
És dijous, eh? Val, fantàstic.
Sí, demà a veure com li va. Voleu començar?
Sí,
repassem?
Home.
Va. Comencem repassant la Sofia Coll, que aquesta la coneixeu.
Sí, home.
La coneixeu bé. Jo crec que és una proposta bastant eurovisiva, però vocalment a mi no em va acabar d'agradar i crec que va fer massa... O sigui, quan intentes fer tantes coses... De vegades això és pitjor.
Contraproduent,
saps, intentes,
no?
Sí, jo crec que sí. Anem a escoltar-ho, a veure què us sembla.
Esta vez sé que no hay marcha atrás. Bueno, canta bé. Nada va a impedirme continuar. Ja, home. Intentando.
Esperem.
Això és molt greu, eh? Hasta el final. Hi ha hagut un petit desajustament.
Però escolta, al final, mare meva...
I mira que aquesta noia canta molt bé, eh?
I balla molt bé tot.
Sí, és una artistassa. Sí. Què va passar aquí?
Bueno, són els nervis,
bueno,
potser,
sí,
no?
També segurament.
Diuen que la Televisió Espanyola va tindre molts problemes de so.
De so.
Calla que no fos el tècnic de so amb la taula...
Desajustant. Sí.
No? A vegades ho diuen els cantants, que quan els arriba malament el so, no?, a les orelleres, doncs...
Es posa molt nerviosos, de fet.
I els hi costa afinar.
Crec que a Itàlia, en el festival que també fan...
Per Sanremo.
Exacte. I va haver un cantant que va tenir... És molt coneguda l'actuació i, de fet, la van voler retirar, però... No
però
sé
això
si...
l'any passat, o...?
Si no l'any passat, l'altre, però jo diria que sí que va ser l'any passat. Total, que no sentia bé. I el pobre es comença a emprenyar i és un noi jove
ja sé quina, crec
i
que
acaba
sé...
destrossant
sí,
tot l'escenari que hi havia
fort,
roses
sí.
Perquè diu, total, no sento res i és un espectacle, no?
Va ser molt fort, això. Jo no em podia creure que no vaig veure. No sabem si la Sofia Coll li va passar també el mateix, problemes de so, no ho sé. Però a mi aquest final, amb aquest, a mi una mica galls, al
ja,
final, eh?
Sí, força.
Però ella va passar, eh?
I també...
Sí, bueno, clar, no, ja has fet espòiler.
Ai, perdoneu,
Què en penses del vestuari de la Sofia Coll?
Com anava?
Pues, com una ceba, moltes capes, vull dir...
A mi no em va acabar d'agradar, eh?
Anava traient-se capes. Primer el barret o el sombrero, després una espècie de cap...
És millor tu que jo, perquè no me'n recordo gaire, també t'ho dic.
Anava lila, sortia com si fos... A mi em va recordar com si fos un personatge de La Bella i la Bèstia, com si fos la tassa. La tassa de La Vella i la Bèstia.
Comparació,
no sé per què, però em va recordar això.
Però quin és l'objectiu de la cançó? Vull dir, ella, o sigui, em va explicar el per què anava així o no?
No,
és totalment...
Ara, segurament, el creador d'aquest vestit m'està arrencant els cabells. Però jo no entenia... pensant de què. Llavors ella baixava d'una escala, d'una escalinata,
sí, sí,
que com si fos de... baixava el món terrenal, o jo ho vaig entendre així, jo què sé.
Sí. I després... anem a conèixer la lectura de la Cant de la Figuera.
Bueno, no sé. Però... venia d'una escala, com si estigués molt amunt, baixava el món terrenal i tornava a pujar i estic aquí, saps? I llavors els ballarins li anaven traient peces de roba, no es va quedar en cap moment despullada, però vull dir, com una ceba, tens capes,
sí.
I després acabava daurada com una bombolla freixenet amb unes botes d'estil Rihanna, que són aquelles botes que van des del cul fins als peus.
Sí. Com si fossin unes mitges.
Clar, que
sí.
Això, sota la capa inicial que portava
quina
de la vella i la vella...
Bueno, clar, com vols que canti bé?
Clar. No ho sé, coses. Jo la vaig trobar...
devia estar atabalada.
Jo vaig perdre l'atenció.
Sí, ho has vist, llavors?
Només aquesta
actuació. Ah, només aquesta. Vale.
A partir d'aquí jo em callo.
La primera. Va ser la primera, ella.
No va ser la primera. No està ordenat per...
l'he vist per xarxes socials.
Però jo també és la primera que vaig veure. Perquè, bueno, ho vaig mirar per...
va ser així. Perquè és d'aquí, la vam anar a buscar.
Ah, fa gràcia. Jo pensava que ho faria molt bé.
I ho ha fet bé. Ho ha fet bé.
A veure, la proposta és eurovisiva, jo crec. Això m'enganxa bastant, el que passa.
De fet, ahir vam dir que era la proposta que millor s'esqueia.
Diuen que és de les més eurovisives, de proposta.
Sí. Repassem la següent?
Va.
Va, la següent, Angie. Angie, que aquí crec que tenia una fan, Candela. No? Tu no vas dir ahir m'encanta l'Angie o alguna cosa així?
Bueno, m'agrada ella com...
t'agrada ella
com a actriu, com a personatge, per tot el que ha superat, perquè ha parlat dels seus problemes.
Sí, ella sortia física o química o no?
Sí. Jo era molt fan de física o química.
Sí, es confirma. Val.
Jo després ja li vaig perdre la... o sigui, ja no sé què va ser d'ella, després de física o química, però bueno, ha tornat. I escoltem a veure què us sembla l'actuació, a veure.
Sí, sí, un puro desastre.
El so dolent, també.
És difícil.
És molt complicat, tant així.
És complicat, sí. Mira, de fet, el nostre productor, el Ferran Capdevila, que no s'ho va voler perdre tampoc, apunta que, de fet, va seguir la gala.
Bé,
la gala
professional.
Semifinal. Per molt Twitter, deia que la cantà la Soraya, us en recordeu, la Soraya?
Sí,
que també...
sí.
No sé si va arribar a Eurovisió, ara, la Soraya.
Sí, va quedar última o penúltima.
Correcte, bueno, però això. Deia que eren per problemes de so. Tot el que esteu dient ara, vull dir que en el lloc se sentia fatal. Vull dir que potser no sigui això que esteu dia apuntant.
Sí, a veure, això
potser
afecta.
Elles no feien aquests galls.
A la gent li va agradar molt l'Angie. Jo vaig veure com molta eufòria per Twitter amb l'Angie.
Bueno, també deu tenir molts fans ja de base, no?
Pot ser.
També he sentit que la posada en escena de l'Angie també era molt espectacular, però aquí no l'he vista.
Després mireu.
Sí, sí.
Després mireu. Després mires totes les actuacions i fas el teu anàlisi.
Hauria d'haver fet abans de la sessió, però
no fa nada.
Bueno, Angie, llavors...
A mi la cançó
no
m'agrada molt.
A mi tampoc, ho he de dir. És que veia la gent supermotivada.
Tu vas seguir això, Medina? Els de la teva generació, això us agrada?
A mi fa uns anys sí, quan va començar, però ara mateix no massa. No. Arribo a casa, em vaig a dormir. A les 9.
És que què vols?
Li hem encomanat l'edat.
Exacte.
Anem següent a Noan. Anem pel Noan, que la Candela li recordava l'Álvaro de Luna.
Tots em recordaven, no?
L'Álvaro de Luna. I a mi també m'hi recorda bastant.
Bueno,
doncs ves què et dic.
No sé què.
Que és el que,
el que canta millor, no?
Ara mateix és el que m'ha entrat millor de la vida.
Noan, eh?
A mi la cançó m'agrada, però no per Eurovisió. O sigui, jo no ho veig, això.
Tom Harkey, com a jurat...
Bueno, se'l sentia menys, aquest. Com a... això ajuda.
Sí.
No, té una veu més greu,
sí,
masculina.
Més música, no?
Que anava més acompanyat, sí. I per tant no se'l sent tant, i no se'l no se'l sent desafinat tant.
Total. Totalment.
De moment el millor, aquest.
Sí.
Com es diu?
Noan. A mena final. Anem per Nebulosa, que és una de les cançons que a mi m'agradava més.
A veure, us agradava a totes, no? Vam dir?
Sí.
Vam dir que era Vico 2, també.
Sí. Venga. Se alargo y se me hace de día. Soy más zorra todavía.
Ahora es una. Ui, hòstia. Ai.
Uau.
Aquest final.
Ai, 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 bueno.
Que la gent es va tornar boja, eh? Sentiu el públic, això era el públic molt, mal. No? Sí, perquè... Això era el públic cantant.
És que aquesta cançó ja anava, no?, d'entrada, ja teníem... Vull dir, feia setmanes que ja l'havia sentit.
Estava a les llistes dels més virals, clar. També. Jo la vaig descobrir també investigant per Spotify i la gent la coneixia i els agrada molt.
Ells mateixos, els autors, diuen que, clar, com que és un cant a l'empoderament i que no és tant el significat de la paraula, sinó que l'haver-te sentit així o que t'hagin fet sentir així en algun moment, que, clar, molta gent se sent identificada. Sí, i per això el públic també l'estava...
Estaven tots bojos. La posada en escena, la veritat, no en tenia molta, tampoc. Saps?
Quina et va agradar més de totes?
De posada en escena?
Sí, de posada en escena.
Posada en escena, espera, deixa'm repassar.
Rapidíssimament, perquè... quina creus? Jo crec que la Sofia Coll...
Jo crec que sí, que era la que tenia més cosa.
L'Angi no anava molt acompanyada?
Sí, també, l'Angi també. I llavors hi havia, ara el repassarem, el que va cantar Prisionero, que va cantar molt malament. Però la posada en escena no estava malament.
Vinga, i ara hi arribarem, no?
No es pot tenir tota la vida,
no es pot tenir, ja, és molt complicat, això. La següent que repassem és Miss Cafeïna, que no sé si coneixeu el grup. Jo el coneixia, aquest grup.
Sí, sí.
És bastant conegudet.
No em consta.
No et consta. No. Doncs a veure què ens sembla la seva actuació.
Bla, 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 bla. Te miro, solo escucho. Bla, 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 bla. No tienes nada mejor que hacer con tal devoción. Tal vez perderte y no volver. Sea mejor opción, pero a lo lejos.
Què?
No.
Ni fu
no,
ni fa, no, eh? No, a mi em va deixar una mica...
Sí, m'ha deixat molt indiferent.
Sí. Allò que dius, no, fatal no, però tampoc em va encantar, la veritat.
Bla, bla, bla.
Ara la preferida de la Mercè Raga. Mantra, mantra. Sí. Mantra, tenies una obsessió i amb
molt,
mantra, no sé per què.
No sé, m'ha enganxat.
Anem a escoltar-los.
Ai, adéu meu.
Possibilitat.
Mira, Pere, deixa'ls cantar. Ui, ai.
Bueno, és molt important participar.
Devien sortir tots, de festa la nit anterior, sí, perquè aquestes coses passen. Clar, sí. Que es fan amics, surten i després destrossats.
I és complicadíssim també sentir, o sigui, una veu de disc, digues, al directe.
Clar, i quan no tens un bon dia...
Ens estic defensant, pobres.
Marta, volies fer dir alguna cosa?
Sí, que quan no tens un bon dia, no, això queda reflectit.
Sí, és que no... I la gent els hi va agradar bastant, crec, també. Jo flipava, dic, no sé si estic sorda, no sé si estic sentint el mateix que senten ells, però a mi no em va agradar.
El dec tenir jo, no, el problema.
Sí, jo pensava que tenia jo el problema. La posada en escena també era res, o sigui, no hi havia res de posada en escena, llavors això ja acabava també de...
Ni la melodia.
De rematar.
Sí, de rematar. Què vols que et digui? Després direm com els hi va anar, el tema de les votacions. I acabem de repassar, ens queden què? Dues cançons.
Dues cançons.
Dues cançons.
Que falta el Prisionero, no?
Ens falta el Prisionero, que, mare meva, jo no podia. O sigui, quan vaig sentir-ho, és que em vaig quedar morta. Escoltem-ho.
Sé que no, no soy lo que quiero, sigo Prisionero.
Ai, tu sí, que ets Prisionero.
Els calls.
Ole,
molt desafinat.
Ai, pobre.
Que es veu que aquest cantava musicals o alguna cosa així, em van dir, crec. I jo pensava, doncs cantarà, tindrà un bon directe.
Alguna cosa va passar ahir, perquè si no els explica.
Jo no ho entenc, va desafinar tota la cançó.
Hi ha masses que sonen malament, per tant, no pot ser així.
Sí. No entenc, jo em vaig quedar... I mira que començava com amb el piano, tu, Medina, ho has vist, no? Com començava així amb el piano, no sé què, vaig dir, ah, bueno, guai, i després va començar a cantar, i no.
Bueno.
Fatal. I repassem l'última.
Però un moment, em va passar alguns o no? Perquè, clar, estem escoltant-ho, que sembla que hagin d'haver caigut els... O sigui, tu m'has dit que n'hi haurien quatre, però...
No, quatre han de passar, sí o sí.
Sí o sí, eh?
Sí.
Aneu fent les vostres apostes, eh?
Quins quatre, no?
Exacte,
quins salvem?
No, bueno, jo separaré la Sofi, però...
Perquè l'última que ens queda és Astronauta, del famós germà de l'Abraham Mateo, que vam dir ahir.
Els Andy Lucas.
Els Andy Lucas, és veritat que els vas batejar així. A veure què us sembla, anem a escoltar-la.
Me está saliendo caro esto de tirar pa'lante. Quedes en un duro, pero más duro que antes. Todo el mundo baila, yo me pido baile. Sentado en la barra solo como una sola.
La música està molt més alta aquí, també, eh?
Sona fatal. Vull dir,
però ells, com a mínim, el to, no?
Tu t'agrada?
És que parlen com desganats, no?
Bueno, potser és el seu,
sona molt malament.
És el seu tarannà, no?
No, sí, però desganat.
Sí. No sé.
Doncs aquestes van ser les 8 actuacions.
Boníssimes.
Com ho valoreu, així, en general?
És complicat quedar-se amb una.
El bé que ho van fer, eh?
La meva aposta. Passen.
A veure.
Passa l'Angi, passa la Sofia Coll,
sí?
Passa la Vico 2, que no me'n recordo.
Nebulosa. I quin del quart?
Aquí,
vas no molt bé, eh? T'ho he de dir, vas molt bé. No ho has vist,
no.
Eh?
Espero que... El quart no ho sé.
No saps? Qui dieu que seria el quart?
Quin és... Perdó, perdó.
Ha dit Nebulosa, que és la de Zorra, Angie, Sofia Coll.
Sí?
I ens falta un quart.
Un noi. Hauríem de posar un noi.
Perquè, un noi?
Sí, home, perquè sí. Si no...
Sí, el que ha dit correcte. La Marta, que cantava bé, eh?
Quin ha dit la Marta?
Quin ha dit el...
No, tu has dit el Noan.
Noan, jo m'he apuntat Noan.
Ah, no? No, no va passar el Noan.
Els Andy Lucas tampoc. El que ha fet més galls?
Tampoc.
El Miss Cafeïna, l'has
dit? El Miss Cafeïna. Va passar el Miss Cafeïna. Van passar Nebulosa, Angie, Sofia Coll i Miss Cafeïna. I llavors, en última posició, va quedar el Quique Niza, que és aquest que hem escoltat ara dels galls. El setena posició, l'Erika, que és el germà de l'Abraham Mateo, Andy Lucas. El Noan va quedar sisè. I Mantra va estar allà a punt, però va quedar cinquè al final.
Carai.
Però crec que és el que va tenir més vots del públic o alguna cosa així.
Veus?
Que no entenc, no entenc. Jo no entenc.
Sí, jo sí.
Es veu que han estat problemes, ara estava llegint, perquè dèiem que segurament era algun tipus de problema tècnic, i es veu que d'allà sortia bé el so. El que passa és que hi havia un problema amb la transmissió, és a dir, que la senyal que sortia de Benidorm fins a les teles, diguéssim, aquí hi havia algun problema que ara estan intentant resoldre.
I a nosaltres ens està bé, perquè nosaltres, com que és el Roger Pedrós, ja ha d'actuar dijous.
Ai, sí.
Vull dir que se solucionin aquests problemes tècnics.
Que s'espavilin.
I ja està.
Sí, exacte, que els conillets d'Índies han sigut aquests vuit primers.
Sap greu per la Sofia, però... Que...
No, però com que ja ha passat, aquest primer tall.
Exacte,
tall.
Sí,
ja ho tenim fet.
Molt bé. Doncs recordem això, dijous, la segona semifinal.
Exacte, i dissabte és la gran final per triar ja el representant d'Espanya a Eurovisió.
Bueno, doncs sí, de casa... Bueno, dijous, per cert, que no us ho he dit, hem pogut contactar amb Jaume Borja, que ho està seguint de primera mà. Vull dir, ell diu que ahir es va quedar fins al final, però no ha pogut ni dormir.
Oh.
Perquè està trasbalsat.
Oi, per tot normal.
Home, mal de cap.
Però dijous ens explicarà doncs, com estan els preparatius d'aquesta segona semifinal. En tot cas, moltíssimes gràcies,
a vosaltres,
Sandra.
Per aquest repàs des
bona
del
feina,
Benidorm
noia.
Fest, Sandra Gómez. I ara, 6 minuts que passen de les 3 de la tarda, i és una mica tard, però és de... s'ha de fer avui aquesta penúltima hora, perquè justament un dia com avui es compleixen 30 anys de l'incendi del Gran Teatre del Liceu. I és per això que avui oferirem una penúltima hora molt curiosa i al mateix temps molt emotiva. Això serà després d'aquesta petita pausa publicitària.
Ràdio Estel. El moment perfecte per escoltar-nos el tries tu. Entra a radioestel.cat i clica a Ràdio a la Carta. T'hi esperen tots els nostres programes perquè els escoltis quan tu vulguis. És la Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Tu tries.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits. Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Fer que la llengua sigui sexy.
Jo tenia entès que sexy era una altra cosa.
La llengua que ell imposaria és una llengua que és morta.
I a aquesta senyora sols li ha faltat dir que jo també estic mort. Si el meu català és mort...
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Molt probablement el dia que anem més tard. 8 minuts que passen de les 3 del migdia.
Però és que en Benidorm ho mereixia.
Sí. Avui es compleixen 30 anys de l'incendi del Gran Teatre del Liceu. Una guspira del suplet d'un operari va anar a parar al taló que va agafar aquesta flama de seguida. De fet, els mateixos treballadors van intentar apagar l'incendi i després van donar la senyal d'alerta als bombers. Però era massa tard. Quan els bombers van arribar, no van poder-hi fer-hi res. Fustes, teles, cortines van convertir-se amb aquest símbol de la cultura catalana en una gran foguera. Tots ho recordem, fa 30 anys, un dia com avui, déu-n'hi-do. Clar, un dels bombers que en va ser testimoni és el Josep Gallardo, que és caporal del Parc de Bombers de Drassanes, que era en aquell moment el caporal del Parc de Bombers de Drassanes. I a aquesta hora ens atén des de Fabricació. Hola, Josep, com estàs?
Hola, bona tarda.
Molt bona tarda.
Esperem-vos.
Fantàstic. Josep, tu com recordes aquell 31 de gener? D'ara fa 30 anys.
Home, el recordo molt trist, perquè estimàvem molt el Liceo i se'ns va anar de les mans davant nostre.
I explica'ns això. Vull dir, quin és el sentit d'impotència de veure aquestes flames, diguéssim, amb aquest símbol de la cultura catalana, no?
Bueno, el que passa és que nosaltres coneixíem la possibilitat de sinistre del Liceo per la seva estructura de fusta i tot això. I llavors era algo que ens esperava en qualsevol dia. Ja va haver un altre incendi en un gran teatre a Europa, feia poc, i després li va tocar el Liceo. Nosaltres, els bombers, normalment havíem assistit a totes les funcions que es feien allà al Liceo, de seguretat, i el coneixíem prou bé. Aquest dia, quan van tocar de la centraleta per sortir, jo hi era al Parc de Drassanes, amb el meu equip, quan van trucar de la centraleta per sortir cap al Liceu, en aquell mateix moment, una senyora m'estava picant el vidre del quartel, assenyalant-me una columna de fum terrible que hi havia al mig per allà, per les Rambles, no? Vam sortir i vam tenir la sort, perquè estem a un minut al Liceu, amb la sirena i tot això, vam tenir la sort que un camió de Butà ens va interrompre a nu de la Rambla el camí cap a les Rambles, i allà ens va deixar aturats, doncs, 5 o 10 minuts. I quan vam arribar, quan vam poder veure el que hi havia en aquell moment, ja no s'hi podia fer absolutament res.
Per tant, Josep, quan tu dius que vau tenir la sort, et refereixes que us va salvar la vida, a tu i als teus companys, perquè sí. Si haguéssiu arribat en aquell moment, el més probable és que haguéssiu perdut la vida, no?, per apagar aquest incendi. És així, Josep?
Això hauria estat possible. Això seria una possibilitat si ens haguessin trucat a la mitja hora de l'incendi.
Clar, explica'ns com va anar tot plegat, perquè va arribar tard, per tant, aquesta trucada.
Sí, aquesta trucada va arribar al cap d'una hora i mitja, em sembla, que va anar l'incendi. El que passa és que en el moment que va començar l'incendi, m'imagino que el personal que hi havia allà dintre, pues, la urbana, la seguretat, es van dedicar, que ho vam veure per la tele, a més, a treure el personal que hi havia dintre, inclús hi havia un col·legi de nens que es van fer sortir, i clar, fent l'evacuació del Liceo, pues, tothom hauria pensat, bueno, ja hauran trucat, estan a punt d'arribar els bombers, fins que va ser aquest cambrer, al cap d'una hora i mitja, que va fer la trucada. O d'una hora, no sé.
Ja. Clar, Josep, en casos com aquest, o en cas d'un incendi, què és el primer que s'ha de fer, Josep?
Home, el primer...
Claríssim, no? Trucar als bombers, no?
Trucar als bombers. Després van els bombers i potser no hi cal, no és necessari. Però és una mida de seguretat. He de pensar que els bombers, en aquell temps, en un minut de temps, des de que ens trucaven per la centraleta, sortíem al carrer. Vull dir que és immediatíssim. Què succeeix? Que quan ha passat més de 15 minuts en un foc, de pis, per exemple, o d'indústria, o el que sigui, allò ja és com un forn. Hi ha les possibilitats de neutralitzar-lo ràpidament i amb molta seguretat, doncs va desapareixent conforme passa el temps.
Josep, molt bona tarda, sóc la Candela. Quan has dit que van tardar una hora i mitja en trucar-vos, però que ho veieu per la tele que s'està cremant i hi va haver aquest desallotjament, entenc que això ho dius a posteriori, d'haver vist després a posteriori les imatges de per què van tardar tant, no?, i fas la suposició. O no estaves veient en aquell moment i dient fins que no ens truquin no sortim d'aquí, entenc que va ser...
No, home, no dona. Això ho vam veure per la tele a posteriori,
per poder entendre per què havien tardat tant.
Ells estaven estàveu al Parc de Bombers de Drassanes, que fèieu el vostre dia a dia, no, Josep?
Sí. Front de Peracamps, allà hi érem.
Clar, com va ser tota la feina d'apagar aquest incendi del Liceu, Josep? Perquè no deuria ser fàcil. Tu dius que vosaltres teniu, òbviament, aquests protocols, no?
Sí. Apagar l'incendi va ser fàcil, perquè era apagar unes fustes que hi havien cremades. Perquè acertuant el mur de pedra que va quedar en peu, com el 1800 no sé quan,
sí,
tot el que més es va cremar. Vull dir, el que ja vam fer és tirar aigua per acabar les petites, els petits focs que hi havia dels taulons, de les fustes, però ja no hi havia cap risc, perquè nosaltres hi érem a la banda protegida del mur. No hi érem per mig d'allà, passant per sobre de les fustes i del foc.
Clar, tu deies que amb tristesa, no?, recordes doncs, aquesta efemèride, que malauradament doncs, avui recordem, són aquests 30 anys de l'incendi del Gran Teatre del Liceu. Tens alguna imatge per acabar d'alguna manera bé, Josep? Amb alguna imatge bona? Perquè tu estàs jubilat ara, Josep, no?
Sí, fa 10 anys.
Fa 10 anys. Digues,
Candela. No, que si has tornat al Liceu, no? Potser aquesta imatge bona, si has tingut l'oportunitat de tornar-hi.
Bueno, cada vegada que passo per davant sento la meva tristesa per no haver pogut fer més i perquè, bueno, es va tenir que derruir. Com deia el mestre que va estar ja 40 no sé quants anys treballant, deies que el Liceu tenia una sonoritat perfecta.
Ja.
I hem perdut, pues, moltes coses.
El
maco que puc dir,
sí,
vaig tenir la sort
això.
D'assistir a... quan el mestre Carreras se'n va anar als Estats Units a recuperar-se,
sí,
jo hi era, i hi era també el dia que va tornar i va fer la primera gala. Allà a l'escenari va ser un dels moments més emocionants que he tingut en tot el meu temps de bomber.
Doncs
sentir el cor d'aquest home fent la seva nova aportació a les gales.
I amb aquesta tercera ja vida, no, del Liceu també, que com deies, després de patir aquest segon gran incendi. Josep, també et volíem demanar això, perquè clar, tots ens imaginem aquestes imatges que com a bombers, no, i tu des de fa 10 anys que ja no les veus, però que són com molt, molt dures, no? I que vosaltres doncs, esteu preparats per poder doncs, encarar-les. Però també et volíem demanar el millor record que tu tens com a bomber. No? Dels teus anys d'ofici.
El millor record que tinc com a bomber són les propines. Les propines del personal, sí. Saps quina és la propina?
Quina és?
Quan acabes una bestiesa de problema,
sí,
els afectats venen i et miren amb els ulls i t'estan dient què et puc donar per agrair-te el que has fet.
Veus?
Això és el que jo m'emporto a casa meva del meu temps de bombers. Aquesta propina.
Doncs, Josep, gràcies per tu, per donar-nos aquesta propina avui, perquè també ens has regalat un bon moment. Hem parlat amb aquesta penúltima hora amb el Josep Gallardo, caporal del Parc de Bombers de Drassanes de Barcelona, en aquell moment just avui, fa 30 anys, de l'incendi del Gran Teatre del Liceu. Josep, moltes gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada ben forta.
Vinga, una abraçada. Adéu.
Vinga, va, que passen 2 minuts d'un quart de 4 de la tarda. Candela, fem de nou un viatge en el temps.
Sí, 31 de gener de 1981. Dissabte, que senta bé ja, només de sentir el nom de dissabte.
Serà encara millor el dia.
I La Vanguardia, en aquest cas el diari, portava moltes notícies, entre elles un aniversari, el de l'Orfeo Català.
Oh!
Tots en peu.
En peu, senyors. Ja està. Ja ens podem tornar a posar el cul sobre la cadira. És preciosa. És preciosa.
És que hauria de ser... Visca Catalunya,
bueno,
l'himne.
És un dels himnes de Catalunya. Però, i és l'himne de l'Orfeo Català.
Maco.
És preciós, això.
Ferm.
Molt millor que qualsevol de les propostes. Poderós. De Benidorm.
Vinga, va, Mercè.
Milions de voltes.
No puc asseure, ja.
No, o sigui, mentre zonis, estaràs dreta, eh?
No, és que aquí tothom s'ha aixecat.
Home, és que t'has d'aixecar i posar la mà al cor.
Clar, no sabia el protocol.
Emociona molt, eh?
El Ferran estava despistat i he pensat que marxen totes de l'estudi, que s'han aixecat totes de cop. Bueno, va, l'Orfeo feia 90 anys, el 1981, i es veu que l'efemèride va coincidir amb el... coincidit amb el tradicional concert de Nadal i explicava la notícia uns dies després. Per això, el president Pujol i la seva dona, la Marta Ferrusola, i el conseller de Cultura i alguns dels càrrecs random més que van poder passar per allà, havien anat, òbviament, al Palau de la Música a veure cantar l'Orfeo.
Els primers.
L'article també explica com va néixer l'Orfeo i es veu que fa 90 anys hi havia dos músics, Amadeo Vives i Lluís Millet, que reuní Lluís Millet, segurament pare o avi o qui fos del que nosaltres coneixem,
del Palau.
Sí, que reunien al Cafè Pelayo i feien petar la xerradeta allà junts amb mitja dotzena de músics aficionats. I mira, de tant parlar al final per sortir, perquè quan parles és quan neixen les idees.
És
el niu de les idees, exacte.
Tovallons,
vull dir, la cultura mediterrània parlem tant gràcies als bars, també, perquè tot el dia estem al bar i allà el cafè més xerra.
Es decideixen coses.
Total, que va sorgir la idea de fer un cor de música amb la finalitat exclusiva de fomentar la música catalana.
Molt bé.
I de manera que...
Aquesta va ser una bona decisió, perquè a vegades els bars també es decideixen coses que no et porten res. No. Prens males decisions. Aquesta era una bona.
Era una molt bona decisió. De manera que la data històrica de la Constitució dels primers estatuts de l'Orfeo és el 6 de setembre de 1891. Bé, no deixem la música.
Ja s'acaba la...
Sí, ja està. Però ara canviarem completament de gènere, passem al reggae, perquè The Capital Letters havia tingut una mala experiència a Barcelona. Provinents de Jamaica, els Capital Letters havien aterrat a Barcelona per fer el que fan els músics, concerts i promoció, i dins dels actes de promoció van fer parada la discoteca Studio Uno, que ja està tancada, però que està al barri gòtic de Barcelona. I clar, tots despreocupats, què van fer? Van deixar la furgoneta aparcada al carrer i van entrar a dins de la discoteca.
Això no és Jamaica.
Exacte. A veure, és que la furgoneta no estava buida, estava carregada de material tècnic i d'instruments. Llavors... I és de carnet de conduir, que dins de la furgoneta, dins del cotxe, no hi deixa res de valor.
Res de valor.
Potser anaven una mica despistats.
Potser sí. Bé, de manera que quan van sortir de la discoteca, doncs noi, es van trobar només amb la furgoneta. Ostres, perquè a dins no hi havia res. No hi havia ni guitarres, ni maletes, ni passaports.
Imagina't.
També els hi van prendre els passaports. Ni els bitllets d'avió, perquè el 1981 encara hi havia els bitllets d'avió aquells físics de cartró, que eren superbonics i tots guardaven gairebé de record.
Jo els perdia sempre.
Jo la meva tieta un dia fent neteja, abans de marxar, els va tirar.
Ostres, i després no podies volar?
No, clar, no podia volar. Llavors vam anar al contenidor a veure si us trobàvem, però clar...
I què, sort?
No van volar. Bueno, ells també van perdre objectes personals de valor. Els lladres s'ho havien emportat absolutament tot, fins i tot també el típic lacacito que et cau per accident, que queda allà guardat entre els seients i el ferro de quan mous els seients.
Era un aspirador, allò, no?
S'ho van emportar tot, el van deixar net. Bé, a punt important que fa el diari i que poso en valor, i és que robar una furgoneta aparcada al mig del carrer i amb gent circular, amb gent passejant i circulació més o menys fluida, perquè era tard, però no era negra nit.
Era el vespre.
Doncs no és fàcil. Vull dir, estem parlant d'objectes grans, guitarres, amplificadors, etcètera. Per tant, conclusió, o els lladres que van robar eren els Ocean Eleven de Barcelona, liderats per Brad Pitt, o el que passa al gòtic, que es queda al gòtic. I els veïns van veure allò i van dir...
Ens ho repartim.
Matrícula de Jamaica, no los conocemos. És igual, saps?
No se n'entararan.
Vinga, va, acabem amb una...
Sí, amb una altra. Doncs anem cap a Bèlgica. Va. I parlem d'electricitat perquè el 1981 ja experimentaven a Bèlgica amb un cotxe elèctric.
Fora'm.
Imagineu si fa temps que ronden ja pel cap dels humans els cotxes elèctrics. Després posar-los ja en funcionament a tardar més, perquè teníem unes reserves de petroli, s'havien de fer explotacions, hi ha interessos polítics, bla, 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 bla. La fàbrica es construiria a Ostende, que un poble belga que no sé pronunciar, òbviament, i seria la primera fàbrica de tota Europa en fer cotxes elèctrics en sèrie. Els cotxes que es fabricarien eren de la marca Exar, i el model seria l'Exar 1. El naming no se'l van currar molt.
No, gaire.
Exar 1. Exar 1. És com si tu dius... faig un programa que es diu... Jo em dic Mercè i el programa es dirà Marceu.
Marceu.
El Marceu. I el cotxe només tindria capacitat per 4 persones amb una velocitat màxima de 116 km hora.
Déu-n'hi-do.
Sí, està bé, clar, estaven experimentant, vull dir, ho trobo molt bé. Una autonomia de 160 km, que ho trobo una barbaritat d'autonomia per ser en aquella època, i velocitat mitjana de 80 km hora. Vull dir que, bàsicament, és quan et treus el carnet de novell. Ara, els novells ja no. Crec que quan et treus el carnet ja pots superar els 80 km hora, però abans no. Bé, el preu, us interessa?
Sí. Home, el que més.
Mig quilo. De pessetes.
Ah, bueno.
És una... Era molt.
En aquella molts època eren molts calés. El 81, no deies?
El 81, mig milió de pessetes.
Sí.
Exar.
Sí.
No ha passat a la història, tampoc, Exar, eh?
No. Bé, en fi, va. Ja està, nois. Va.
Doncs aquestes eren les notícies del 81. Avui, 31 de gener ja. Avui sí que és l'últim dia de gener.
Tanquem el mes, eh?
Ja està.
11 mesos més i acabem el 2024.
Ja comencem 2025.
Mirant el futur.
Mirem el futur, però mirarem el passat amb aquesta digestiva avui, Harke, no?
Sí, avui parlarem d'un tovalló, del famós tovalló que va servir doncs, precisament per fitxar un dels històrics del Barça, Leo Messi, i ho farem amb ell, amb el Minguella.
Doncs vinga, Josep Maria Minguella, avui la digestió, Marta Harke.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Minuts i dos quarts de quatre de la tarda. Ho hem sabut aquest matí. Es subhasta el mític tovalló de paper que va servir per signar el primer contracte de Leo Messi amb el Barça. El preu de sortida, Harke, va, treu la
cartera. Què de treure? El talonari?
Serà 350.000 euros.
Mare meva, jo no el puc pagar. Aquest tovalló el signava l'intermediari Horacio Gajoli, el secretari tècnic del club també Carles Reixac i el gran Josep Maria Minguella. El Minguella no ha volgut explicar mai aquesta anècdota, per això estem molt contents de que ens pugui tindre avui uns minutets per explicar-ho en exclusiva aquí al Fabricació Pròpia de Ràdio Estel a aquesta hora de la tarda. Minguella, bona tarda, com estàs?
Hola, molt bé, estic aquí amb uns amics, amb el Ramon Miravet, gran cantant.
Home, què esteu dinant, Josep Maria?
En aquesta hora, i, sí, home, clar, preparant el partit d'aquesta tarda.
Què s'ha dinat avui? Que heu fet un menú, allò, o el menú del dia, o quin plat esteu?
Aquí amb una terrassa que està... Es veu que ho regalen perquè està ple de gent, i es veu que hi ha una cua aquí que no vegis, però es menja molt bé davant de Santa Gemma, precisament,
sí.
Aquí al carrer Manila, i bueno, perfecte.
I és curiós aquest, no sé si amb el Miravet ara també esteu signant algun tipus de contracte en algun tovalló, o quin és el motiu, això que us ha portat a seure a la mateixa taula, Minguella?
No, és que jo sóc un admirador d'ell, primer per lo bé que ho fa, i després perquè és el net d'un de les persones que va col·laborar amb mi molts anys, fidel, treballador i sèrio, que també es deia Ramon Miravet, era el seu avi.
Fantàstic. Per cert, ens agradaria, doncs, el Ramon Miravet és un dels també, nosaltres som molt fanàtics aquí al Fabricació Pròpia, no sé si voldria venir el Ramon Miravet demà a les 4 aquí al programa perquè l'entrevistéssim en directe. Minguella, tu el podries acompanyar, no sé si li pots fer extensiva aquesta invitació.
No ho sé, bueno, jo li faré extensiva, però no sé si ell pot. Demà a les 4.
Demà a les 4. Perquè tu més ets un home que sap tancar aquest tipus de negocis, ho vas fer amb Leo Messi, doncs potser també ens pots donar un cop de mà amb això. Avui que és notícia precisament això del tovalló, la primera pregunta que et volíem fer és on ha estat tots aquests anys el famós tovalló del fitxatge de Messi?
Bueno, se'l va quedar a l'Horacio, que era un col·laborador del meu despatx, i que com que és... va néixer a Rosario, igual que la família Messi, va ser el que vam destinar perquè els acompanyés i els portés d'un costat a l'altre, i tot això, quan van arribar a Barcelona. I llavors ell, quan van firmar el tovalló i li vam ensenyar a la família Messi perquè es quedessin tranquils, doncs ho va quedar. Mm. Va quedar el tovalló, el Charlie... Com és normal, no tenia això, jo no estava per aquestes coses.
Clar.
Vull dir, per mi l'important era que el Messi es quedés al Barça, i ja s'hi ha quedat, ja estava. I llavors, el tovalló, sempre vaig pensar que havia d'acabar com un detall a l'arxiu del Barça.
Clar. Nosaltres això pensàvem precisament, que el seu lloc hagués hagut de ser, doncs, el Museu del Barça, no?, en alguna de les vitrines, o fins i tot el Museu d'Història de Catalunya, Josep Maria.
Sí, bueno, això és el que vam intentar, però no s'ha aconseguit, ell s'ha anat fora d'Espanya i tal, i ara ens hem enterat avui que l'ha posat en subhasta. Bueno, intentarem fer el possible perquè el resultat d'aquesta subhasta... Primer, perquè no es faci la subhasta i vagi al Museu del Barça, i si es fa, perquè el que es aconsegueixi vagi a beneficència.
Clar, és a dir, que vosaltres us n'heu enterat avui també, Josep Maria, de que l'Horacio Gaggioli posava a subhasta aquest tovalló, és així?
Exactament.
I us n'heu enterat a través dels mitjans, és a dir, que això ell no us ho havia comunicat per privat.
No, ell s'ha anat a viure fora i, bueno, es fa la seva vida,
clar,
i tal... Té molts anys soci del Pompeia, jugava amb ells allà, estava incorporat a la nostra vida i tal, i després, bueno, doncs va agafar la seva línia.
Clar. Dèiem, que el preu de sortida, Josep Maria, són 350.000 euros. No sé si tu estàs pensant en licitar, perquè, clar, això estem parlant d'una subhasta i aquí s'ho endurà el millor postor.
No, jo no penso licitar. Jo el que penso és fer el possible perquè això... el resultat de la subhasta vagi a parar a beneficència o el tovalló vagi a parar al Museu del Barça.
Clar, ara estaves parlant, Josep Maria, que no et volem robar massa més temps, que estàs aquí en ple dinar. Aquesta nit, Barça-Osasuna, a les 7 de la tarda. No sé quin pronòstic feu amb el Miravet i aquí amb tota la gent que esteu asseguts a taula. Com ho veieu després, a més, d'aquest anunci de Xavi de que deixarà el Barça a finals de juny?
Home, jo crec que avui guanyarem, hi haurà una reacció de l'equip, i tot i que l'Osasuna és un equip lluitador, que batalla, gent jove, crec que avui el Barça donarà un bon espectacle, farà un parell de gols i guanyarem. I amb això es calmarà una mica la situació.
A veure si és veritat, si fem avui un bon partit, que també a tota la colorada li convé una victòria. Josep Maria, no et molestem més, que estàs adinant. Acaba de gaudir d'aquest àpat, records al Ramon, a veure si li pots fer arribar l'encàrrec, i estem en contacte, parlem dilluns que ve.
Molt bé, vale.
Gràcies, Josep Maria, una abraçada.
Adéu.
Ràdio Estel.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia.
Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
De 3:45 de la tarda, després d'aquesta digestió avui amb Josep Maria Minguella, arriba el moment en què us hem de parlar de documentals i ho fem de la mà de la periodista Olga Vallejo. Olga, què tal? Com estàs?
Molt bé, m'encanta que hagis dit. Passen 4 minuts de 3:45 de la tarda. Sembla que és perfecte, no? Pots tornar a dir l'hora? Perquè mira, queden 15 segons a l'hora aquesta. Podríem dir...
Saps que encara... És que no porto bé. O sigui, em costa molt, moltes vegades... Perquè, clar,
les hores de tarda.
15:34. I a vegades, sí. Clar, se te'n va ràpid, que dius, doncs, 5:45.
Clar, d'aquí poc ja pots dir 3:45 de 4.
Llavors, bueno... En fi...
Que sí, que parlem de documentals.
Parlem de documentals. I, però clar, és que avui són uns senyors documentals.
Mira, avui tenia ganes de riure... Ja veus que porto unes setmanes que... com positiva. L'última vegada eren històries així esperançadores. Avui, amb ganes de riure,
molt bé.
Perquè l'humor és imprescindible per viure, sobretot si enganxes un refredat amb un altre, com ja és el meu cas. Jo tenia ganes de riure i bé, hi ha moltíssims documentals amb voluntat de fer-nos somriure, protagonitzats per humoristes o dedicats a ells. I arrenquem amb una sèrie documental que per mi ha estat tot un descobriment.
Hi, I'm Jonathan Van Ness. I got burning questions and I need answers. Why is hair so major? Am I dependent on snacks? Are bugs gorgeous or gross?
If you wanna...
Això és Getting Curious, és una sèrie documental de Netflix, 6 capítols de gairebé 30 minuts, la mateixa factura de totes les sèries documentals de Netflix. Està ben feta, amb gent que té ganxo, unes imatges ben muntades, tot té ritme, pocs capítols, 30 minuts, se't passa volant, i això jo crec que és que coneixien en Jonathan Van Ness, que deu ser conegudíssim als Estats Units i més enllà, és perruquer, influencer, jo l'acabava de descobrir, l'acabo de descobrir fa uns dies, i algú diria, aquest tio té molt de ganxo, que faci una sèrie documental. I el que fan és això, parlen de coses que a ell l'interessen. Són 6 capítols, ja ho diu, no?, el títol, Getting Curious, sent curiós, parla de coses que ell, doncs, té ganes de parlar-ne. Per exemple, els insectes.
Insectes.
Són preciosos o fastigosos?
Mira, jo perquè estic positiva avui.
Ah, preciosos?
Et diria preciosos.
La veritat és que t'ensenyen unes imatges que són meravelloses. T'haig de dir que
molta gent
mira...
No és així.
Mira, però saps què diu al final en JVN, en Jonathan Van Ness, que l'important és el que hi ha dins. Espera, que ho diu molt bé. Diu, no és
l'exoesquelet
el que importa. L'important és el que hi ha dins. Veus? Però tot i així, alguns són preciosos. Hi ha un altre capítol dedicat al cabell, clar. El cabell, perquè ell és perruquer, però té gràcia. O sigui, fan coreografies de dones racialitzades i de diferents èpoques històriques, i el que evidencia és que el cabell sempre ha estat molt important, no? Des dels egipcis, imagina't, segle XVII, XVI-XVII... A França, amb aquelles perruques, no? Les trenes pels indígenes sud-americans... Molt divertit. I això sempre ho combina, clar, amb experts de la matèria. Doncs abans tenies una aracnòloga, una entomòloga, aquí tens experts d'història del Museu d'Art Modern de Nova York, i van passant per diferents èpoques històriques i t'expliquen què era el cabell. Un altre és, podem acomiadar-nos d'aquest nom binari? I és que en Jonathan Van Ness és no binari, mai encaixat en el gènere binari, porta el cabell llarg. De fet, el mires i és impossible no quedar-te el mirant quan el veus.
Perquè crida molt l'atenció, no?
Crida l'atenció, té una melena preciosa, porta barba, però pot dur vestits, pantalons, sabates amb taló, botes, ungles pintades, sense pintar... I a banda del binarisme, doncs també parla dels snacks. O sigui, és que tot és el que li agrada. Per què ens agraden tant els snacks? I fa un especial d'aquells donuts com nevats, que són els seus preferits. Un altre patinatge artístic... que ell patinava de petit, o els gratacels, perquè ens agraden tant. Bueno, et passarà pim-pam que ni t'enteraràs.
És el que anava a dir, que és, o sigui, dona la sensació que és d'un documental amb molt de ritme, no? Com molt...
És una excusa per passar una estona, per aprendre, per somriure...
T'entretens i ho tens tot.
I per seguir el Jonathan Van Ness, que no t'explico el que ha fet avui perquè havia tingut un dia molt ocupat, però et podria explicar el que ha fet l'última setmana.
Perquè el segueixes, no? Tu ja
home,
estàs...
per descomptat, jo ja sóc del fan, del club de fans del Jonathan.
Que bé, doncs escolta, dius que està a Netflix, no?
Netflix,
aquest documental.
6 capítols, 30 minuts.
Va, d'en Jonathan Van Ness a un actor que ens porta avui la ola que tothom associa a la comèdia.
Good evening, ladies and gentlemen. My name is Jim Carrey, and how are you this evening? All righty then.
Finding out you have something special and it gets a reaction. That's how I got attention and love.
Això és una meravella, aquest no és el títol. El títol és Jim and Andy, és una pel·lícula documental, també de Netflix, una hora i mitja, bé, una hora i 33, és de 2017. Està produïda per l'Spike Jonze, el de Hair, el de Como ser John Malkovich, i dirigida per en Chris Smith. L'any 98, l'actor Jim Carrey, perquè el Jim and Andy, el Jim és en Jim Carrey i l'Andy és l'Andy Kaufman, doncs l'any 98 l'actor Jim Carrey va deixar que el filmessin, que filmessin la seva interpretació del còmic Andy Kaufman quan va fer la pel·lícula Man on the Moon. I aquest material ha estat ocult durant gairebé 20 anys. I ara la família de Kaufman estava interessada en que Carrey pogués fer públiques aquestes imatges. I és un documental on es combinen les imatges d'aquestes d'arxiu, amb entrevistes que han anat fent al llarg de la vida al Jim Carrey, perquè és una manera de conèixer-lo, i entrevistes amb ell, el Jim Carrey, mirant a càmera, jo però que... a dos pams de la càmera.
Jo, Olga, sempre he pensat que el Jim Carrey... O sigui, és que és així, vull dir, ets...
Mira, aquí descobriràs un Jim Carrey. A mi, a vegades, em satura una mica
sí,
aquest...
que és intens.
Jim Carrey intens, sí. Esperpèntic, aquestes carotes... Mira, aquí... És que no té res a veure. Per mi ha estat un Jim Carrey desconegut. Tampoc no l'havia vist a moltes entrevistes, o feia anys i no el recordava. Està contingut, o potser no és contingut, però clar, és tal el contrast amb com el veiem habitualment davant de la càmera, tranquil, sembla sensat, reflexiu, i clar, et fa
tot
posar...
Tot el contrari del clar, que tens la imatge, no?, de Jim Carrey com a actor.
I et fa posar més en valor la feina que fa davant de la càmera, i ella explica que ella estava a Canadà i va arribar un moment que va decidir que ella es faria famós imitant a gent, perquè hi havia algú que li agradava molt i ho feia, i va dir, doncs jo seré aquest, i no sé si imitava 100 personatges, ho explica, bueno, en algun lloc d'aquí del guió deu estar... I veus imatges d'arxiu i les primeres vegades que estava dalt de l'escenari penses pues que és al·lucinant com és capaç d'imitar la gent. De fet, en aquesta entrevista, que ell està mirant l'entrevistat a càmera, el director de Man on the Moon va ser el Milos Forman, el d'Amadeus, no?
Sí.
I a vegades ell imita com parla el Milos. I és que tu acabes de veure el Milos en aquestes imatges que s'havien gravat feia 20 anys i és ell, o sigui, li falta el cabell, no?, que és com diferent, però és una passada. Però és que, a més, és increïble el que veus que va passar durant aquell rodatge, perquè la família de Kaufman volia que en Jim Carrey interpretés el còmic, no? I llavors va haver-hi un càsting perquè el director, el Milos Forman, no li acabava de fer el pes la idea que fos en Carrey, l'actor. M'imagino perquè ell havia fet el show de Truman, la màscara... I, clar, eren, no sé, unes coses tan al límit, no?, que no acabava de veure que ell podia fer en Kaufman. Al final va ser la persona triada i, bueno, és que sembla ell. L'Andy Kaufman, qui no el conegui, és una oportunitat per descobrir-lo. Era un humorista alternatiu, creatiu, afeminat, una mica boig, que va aparèixer per primera vegada a la televisió americana al 72. I... Bueno, és que el Jimmy sembla l'Andy.
Que fort.
És una passada. És, a més, això, una oportunitat per saber més del Jim Carrey. Mira, aquí està, l'actor de les mil cares. Volia ser el de les mil cares. No sé, t'havia dit 100? Bueno, és que és una passada. Però el millor de tot és que quan ell va fer aquesta pel·lícula, Man on the Moon, ell estava com posseït per l'Andy Kaufman. De manera que ell parlava a tothom de l'equip no mai com si fos el Jim Carrey, sinó com si fos l'Andy Kaufman. I el Milos Forman s'apropava a ell i li deia, abans de rodar una escena, li deia, Andy, ara farem aquesta escena. No li deia, Jim, què et sembla si fem la... No, Andy. I, per exemple, el Jim Carrey no fumava, i com l'Andy Kaufman sí fumava, va començar a fumar, i se'l veu tot el dia fumant. És una bogeria. Una meravella.
Escolta, i Jim, això és a Netflix, també, eh?
A Netflix. 1 hora 33 minuts, super ben invertides. Bueno, doncs per mi és la tria... O sigui, sí, ara portarem coses, que riurem... Que... Sí, però el millor d'avui...
Definitiu, per animar-te un dia, que tens un dia així que dius...
Jim and Andy, i per descobrir o l'Andy Kaufman, o per saber més d'ell, i sobretot el Jim Carrey.
Jim Carrey, redescobrir-lo.
Un fenomen. Veus? També el Club de Fans.
Escolta, que clar, ens has portat avui, Olga, còmics, i quin paper juguen les dones en aquest univers de la comèdia?
Doncs mira, com no podia ser d'una altra manera, un paper important, i cada vegada més. Sempre hi ha hagut còmiques, però no fa pas tant, eren una excepció, i ara cada vegada n'hi ha més. I per conèixer el panorama nord-americà, heu de veure Hysterical.
Men have always gotten to do things first. So by sheer numbers, more men have been doing comedy for longer because women for so long were expected to stay home, have children, and then die.
All right, we got a funny lady coming to the stage right now. Let's make some noise for her.
I've been introed, like, the fact that I'm a woman is like a wacky experiment. They'll be like, we got a young lady coming up. Yeah, like, let's see how this goes down.
Hysterical, que potser hi ha algú que diu, home, però histèriques, per parlar de còmiques, ens mostren moltes excepcions i jo em quedo amb la d'informal molt divertit. Totes les protagonistes d'aquest documental, que dura gairebé 1 hora i mitja i està a Disney Plus i està dirigit per l'Andrea Nevins, doncs totes són informals i molt divertides. I el que ens mostra el documental és com és la vida entre bambalines de les comediants revolucionàries, feministes, a l'era post-Me Too. Aquesta és la descripció que llegim quan busques el documental. És per majors de 12 anys i és de 2021. Però en realitat el que ens mostra és un seguit de comediantes de stand-up, per tant de monòlegs, parlant de la seva experiència. Què els agrada quan aconsegueixen que la gent riguin, aquest afany perquè la gent se senti despreocupada, que vagin per on elles decideixin, el públic, no? Que ara riguin, que ara no, que ara estiguin en tensió, que ara somriguin gairebé, que ara plorin de riure... I la llibertat que senten totes que ningú et digui el que has de fer, no? Què les motiva a fer riure la gent? I les veiem a diferents etapes de la seva vida, com des de petites, moltes ja o els feien bullying, o eren una mica particulars, o anaven a contracorrent... N'hi ha moltíssimes, eh? La Judy Gold, Jessica Kirson, Fortune Feimsner, Carmen Lynch, Sherry Shepherd, Margaret Chu, Rachel Feinstein, Lisa Schlesinger, Marina Franklin, Nikki Glaser, Bonnie Fackler, Wendy Lippman, Lisa Lampanelli, Kelly Bachman, moltes, algunes, pel nom, dius no, però les veus i dius, ah, aquesta ja l'he vist.
Veus.
O el Saturday Night Live, sí, o quan les han entrevistat en un late show. I bé, això, ganes de riure i molt fort, que hi ha un moment... que veiem una imatge del Jerry Lewis, l'humorista,
sí,
i que li diuen a una roda de premsa, li pregunten quina és la seva còmica preferida.
I què diu ell?
Cary Grant. Diu que no pot suportar veure com una dona es rebaixa per fer gràcia a la resta. Això ens ho trobem a la primera meitat del documental i després penses, bé, que burro, no? Sí, el Jerry Lewis.
Sí, sí, sí,
i es va deixar passar un munt d'humoristes que també hi havia a la seva època.
Doncs mira, me n'alegro.
És una plantofada.
Plantofada amb una cara, però és que m'alegro doncs, que hi hagin documentals com aquests, no? Que visibilitzin i posin, no?, en el mapa aquests noms.
Clar, i que evidenciïn que la realitat ha canviat i que crec que seria difícil, o vull pensar que seria molt difícil trobar algú que ara pensa que una dona que fa riure algú altre, s'està rebaixant.
S'està rebaixant. Crec que ens vols destacar, però, una de totes aquestes humoristes que ens acabes de mencionar.
És la Carmen Lynch, que té un perfil particular.
Sí? Ah, sí?
Lynch. Lynch, però es diu Carmen.
Ui, és pròxim. El nom ja és peculiar.
Sí? Mira, el primer l'escoltem en anglès.
I told my boyfriend I want to die in his arms because I think that would be romantic. But we're not together anymore. So now it's just going to be awkward.
La Carmen Lynch té pare de Nova York i mare de Tortosa.
Què
i
dius
ella,
ara?
Sí, parla perfectament castellà, fins al punt que fa humor en castellà. I a Filmin teniu... No direm que és un documental, però és la filmació d'un show de monòleg de la Carmen Lynch Dura 59 minuts. Ella és habitual dels Late Night d'en Jimmy Fallon o en David Letterman abans de retirar-se. Mm-hmm. Fa stand-up, o sigui, còmica americana, fent monòlegs. I en aquest cas, aquesta filmació, que és molt... Posem càmera aquí, tenim dos plànols. Una d'ella més a prop i una altra des del fons de la sala, que es veu tothom assegut i estan al Jamboree de Barcelona. Va viure dels 5 als 8 anys a Madrid, ho explica, no?, quan... i fa broma del seu espanyol. Diríem que són acudits curts, que canvia ràpid de tema amb un posat seriós, i és una mica bastiota.
És una mica bastiota?
És bastiota. Home. Però a mi m'ha fet...
A tu et fa gràcia.
M'ha fet gràcia. Ja em va fer gràcia quan les vaig veure a Hysterical, i llavors vaig fer una repassada per Filmin, vaig pensar, espera, para't aquí. Si sou de monòlegs, n'hi ha un munt a Filmin, eh? L'ultrashow de Miguel Noguera, en teniu 6
home,
a recuperar.
Miguel Noguera, hola, te'n recordes que el vam tenir al
magazín? I tant, i a més la Marta li encanta, és superfan.
Molt.
No? En Mochi, també mític. Ell és mític, però és que el documental es diu Mític, o la filmació es diu Mític, que també està Filmin, està dirigit pel mateix Magí i l'Ignasi Taltavull. Si sou més de Dani Rovira,
també
en té un parell. L'últim és Odio, a Netflix. És l'espectacle que va fer Màlaga a la seva ciutat natal. Però, posats a quedar-nos amb un humorista nacional, jo tiro cap al meu preferit.
Quiero lanzar una pregunta. ¿Cómo soy?
Sí, soy tontísimo.
¿Esto es así?
És el Joaquín Reyes.
Que clar.
Joaquín Reyes, una i no más... És un documental d'una hora i 17 minuts, del 2017, està a Netflix, i el protagonista indiscutible és Joaquín Reyes, que jo podria dir que és documental, però en realitat, és, saps com quan feien el Club de la Comèdia?
Sí.
Doncs és exactament això.
És això.
És, posem la càmera i anem
fent... O sigui, la seva, és així, ell. No?
És així. Bueno, no sé, jo un parell de vegades que l'he entrevistat, clar, jo vaig molt predisposada. Que ella, quan li deia hola, somreia.
I com és una entrevista amb Joaquín Reyes?
Divertidíssima. És que ja quan comença... Clar, a veure, jo... si ja tens la predisposició, sí. Però més és algú que guanya encara més a la distància curta. Quan et mira, és, no, és càlid...
No ho podria suportar.
I tant que sí. No ve, que quan vingui, porteu-lo.
Perquè ve molt, ben poc.
Ve poc i sempre ve un dia, dos dies,
sí,
no?
Ja
fa el
show.
I doncs si no el podeu veure, aprofiteu mentrestant i mireu aquest de Netflix. Joaquín Reyes, una i no más, i que el que fa és això, eh? Diu, voy a explicar yo como soy, tontísimo. I a partir d'aquí, pues,
ja
una hora.
Tot fa baixada. Eh? Clar, Olga, ens has parlat de la Carmen Lynch, que mare de Tortosa, pare de Nova York, però fins ara el panorama espanyol, doncs això, que veiem molts homes. Però només ha estat Units hi ha dones professionals de l'humor.
No, i ara? Si voleu conèixer el boom de les còmiques a Espanya, aneu directes a Movistar Plus.
Arturo, comenzamos a grabar. Silencio.
Yo creo que estamos en un momento crítico y un momento especial de la profesionalidad de la comedia, del cómico y sobre todo de la cómica. Ya hay muchas cómicas. Incluso creo que hay una avalancha de cómicas.
Siempre tienes esa incertidumbre de, joder, realmente esto será... Pues eso, una explosión, será una moda...
Esto se llama la explosión de las cómicas.
Així és com es titula el la sèrie. La minissèrie documental de Movistar Plus, La explosió de les còmiques, són dos capítols, és tot just de l'any passat. Ara sí, en Jerry Lewis es quedaria amb un pam de nas, perquè no només tenim a les Hysterical, sinó que tenim La explosió de les còmiques aquí al nostre país. I a Netflix, per cert, també teniu una sèrie documental on hi ha còmics i còmiques de tots els, països, no. Crec que són 5 o 6 països, no n'hi havia d'Espanya, hi ha Brasil, els Estats Units, la Índia, crec que és Perú... I bé, vull dir que si voleu buscar, n'hi ha molts i moltes. Per si algú encara dubta que les dones són tan o més gracioses que els homes, aquesta sèrie de documental... N'entrevista unes quantes, no totes. Primer sentíem a la Paz Padilla, també està l'Anabel Alonso, hi ha com diverses generacions, no? L'Eva H., l'Inés Hernán, la Virginia Riezu, la Patricia Espejo, l'Anna Morgade... Mira, jo també sóc molt fan de l'Anna Morgade.
D'Anna Morgade, no?
Sí. La Llum Barrera, la Valeria Ross, Sari Vivang, Esther Jimeno, Elsa Ruiz, Pilar de Francisco, Paula Púa, Enara Álvarez, la Lucía Ligmaer, o la Isa Calderón... I entrevisten, això, a una vintena de còmiques i analitzen el boom de la comèdia en femení i com ha evolucionat l'humor i la possibilitat, que clar, n'hi ha tantes, que si només n'hi hagués dues, diries, és que fan bromes del mateix.
No.
El ventall és infinit.
Gegant, sí.
Si no t'agrada una, t'agradarà una altra.
Totalment.
És que com amb els homes, no? Si un no et fa gràcia, te'n farà una altra. I aquí passa només una cosa, una mica com Estats Units, que... que sempre hi ha hagut referents, yeah. no? Elles parlen també de les pioneres a la comèdia, com la Lina Morga, la Gracita Morales, Les Virtudes o la grandíssima Rosa Maria Sardà. Aquí jo, entre tots, jo em decantaria per la Sardà, no? Que fins i tot totes elles, amb el seu físic i com la seva manera de vestir,
no?
ja sí. les condicionava, eren particulars i unes valentes, perquè anaven Totalment. Molt a contracorrent. Perquè sempre, fins i tot les còmiques que potser ara fa 20 anys que fan humor,
sí.
et diuen, no? és que la gent és molt reticent. Tu notes que aquesta mateixa broma l'has vist sí. en un stand-up que la fa un home i tothom riu i la fas tu. I és com si tu haguessis de passar tres balles més per dir que, vale, sí, sí que fa gràcia.
Doncs mira, si voleu conèixer aquest boom que ens està explicant la Olga, a l'Explosió de les còmiques de Movistar Plus. I ara, atenció, perquè ha arribat el moment dels clàssics.
Se trata de una figura conocida y popular que nos ha hecho reír muchas veces.
Soy un hombre que vive la vida con buen humor.
Gilal es madrileño, nacido en un mes de marzo.
Me rujo siempre que el disparate tenga cierta lógica.
Quiero hablar con los Estados Unidos. No, con todos no, con uno.
Decía mi abuelo que la única forma de seguir viviendo es cumpliendo años.
Això és Gila, un documental del 2017, 55 minuts que passen volant. Està filmant, l'ha dirigit l'Alberto Esteman. I bé, el Gila, clar, els més joves, la Paula... Tu saps qui és el Gila?
No saps, no qui, és el saps Gila. Qui és el Gila.
Doncs és un senyor que has de buscar ja...
Castigada,
a Paula YouTube, Marina. Ves buscant-lo o ves el documental
mira,
de Filmin, l'està buscant. És un senyor que baixet, prim, que anava... que sempre era gran. Jo sempre el vaig veure gran, no?
Però m'encanta que l'identifiqui... No, clar, si...
Vestit sí, de negre clar, que, com i que una estava... camisa vermella.
Mm-hmm.
I sempre...
I amb el telèfon.
Amb telèfon al costat. Ara ja l'ha vist. Doncs ara,
diu que
ara després
sap
ja...
qui és.
Ah, veient-lo, sí. Doncs mira, com nosaltres les humoristes americanes, clar. No? Sempre aquest telèfon, i és el de... ¿Es usted el enemigo? Bueno, no sé, a mi sempre m'havia fet gràcia. És com el típic ull, no sé, sempre m'havia fet gràcia. Aquí, en aquest documental...
Qui surt en aquest documental?
Doncs entrevisten a referents de l'humor, en Javier Cansado, Gallego y Rey, Óscar Nebrera, en Juan Carlos Ortega, Peridis, Millán Salcedo, Fernando Esteso, el Joaquín Reyes...
Altra vegada, ens encanta.
I després també gent que...
Que potser es va... que li agradava que està, el Gila.
O que posa en valor el que feia, com per exemple el publicista Lluís Bassat, que explica, no?, que una vegada li va dir, bueno, però tu, com ho fas, no?, per enganxar a gent de totes les edats?
Que
estàs Perquè
bona.
Ell, com a publicista, sí. volia que els seus missatges arribessin Clar. I enganxessin a tothom. I ho explica. Diu que... Ah, sí, diu... Havia de pensar com el més intel·ligent que hi hagués de públic, però parlar... perquè t'entengui el més tonto que tinguis a la sala. Doncs, no sé si el Lluís Bassat ho va aprofitar. És molt complicat. Perquè primer, poder ser o pensar com el més intel·ligent que hi ha a la sala, però és evident que ell ho podia fer.
Bueno.
I també entrevisten en Marc Lobato, perquè en Marc Lobato i en Juan Carlos Ortega el 2012 varen publicar el llibre Miguel Gila, vida i obra d'un genio. Mm. I clar, i s'ho saben tot. Absolutament tot d'ells, perquè el Marc Lobato és periodista, en Juan Carlos Ortega ja sabem que ens va riure sempre, en Marc Lobato, a mi em va sorprendre quan el vaig veure perquè havia coincidit amb ell a la ràdio, però jo el recordava com algú molt seriós. No algú que fes humor, no? Però clar, és perquè tenen aquest
col·laborador,
llibre...
Col·laborador, Marc
Lobato. No. Crec que ell feia... Bueno, no sé què feia, però no. Miguel Gila, vida i obra d'un genio, i el que fan, a part de combinar tots aquests testimonis de referents de l'humor, hi ha àudios del mateix Gila que va explicant coses de la seva vida d'entrevistes.
Quin tresor!
I, a més, veiem fragments d'espectacles seus. Oh. Ell que va començar com a dibuixant a la Codorniz, que no era gaire bon dibuixant, però, clar, et van posant allà les vinyetes, que era una vinyeta i amb dos entrepans, dues bafarades, deia tantes coses. Per tant... Miguel Gila.
Gran Gila.
Se l'ha de recuperar.
D'on deies tu? Recordem-ho, Gila...
A Filmin.
A Filmin, eh? A Filmin. I ens quedem a Filmin, no? Perquè d'un geni a un altre geni.
L'Eugenio.
Com estàs ara?
Home, si t'haig de ser sincer, diria que estic en tensió.
T'has de relaxar, home. Vols fer alguna altra cosa abans de començar?
Endavant.
Això és Eugenio, l'han dirigit en Jordi Rovira i en Xavier Baig, dura 94 minuts, i és una posada en escena minimalista, com en Gila, val molt la pena, veiem els orígens, com des del principi d'Eugenio, quan, des que va començar a estudiar per ser joier, per exemple, fins al final d'Eugenio. aquests altibaixos, com agradava tant. Surt l'Enric Frigola, per exemple,
que
va ser director de Ràdio Estel. Hi ha molts testimonis, el seu, gent de la seva família, gent propera, els seus representants, promotors musicals, periodistes de l'època, en Carlos Latre, per tant, també humoristes que posen en valor la figura...
Home, és que Eugenio...
d'Eugenio, que també el veiem actuar en... I bé, és que...
És meravellós, Eugenio.
És que és un festival.
Però avui volies acabar...
Sí, diríem que la història de l'Eugenio... acabes una mica de baixón.
Sí.
Doncs acabem amb una dona.
Va.
I còmica.
Ladies and gentlemen, the one and only Fran Lebowitz.
People are frequently infuriated by me because I'm filled with opinions.
Això és Pretend is a City, és del 2021, és una docusèrie de Netflix, 7 capítols a 30 minuts màxims, i són converses de la Fran Lebowitz i en Martin Scorsese, perquè Martin Scorsese i ella feia 10 anys que havien fet també un documental parlant de res, de la vida, i parlant amb ella, es diu Public Spoken, crec. Ella doncs és còmica, escriptora, assagista, fa 50 anys que viu a Nova York, és ocurrent, i jo crec que és d'aquelles que o et fa gràcia o no et fa gràcia.
Val,
però sí. Com a mi em fa gràcia.
Tu em suportes, t'ha fet gràcia.
Bueno, I a més,
mi segur que em farà gràcia. Però...
Parlen de la ciutat, de com s'hi viu, de com és, el que no li agrada, però tot amb sentit de l'humor d'una dona que potser té 70 anys i, bueno, i que ha vist molt.
Que bo.
I que ha estat a Nova York amb la crem de la crem i que explica moltes coses amb la seva visió, diríem que una mica negativa de tot, però saps allò que és com si diuen tot fatal, però tu ja rius?
Tu ja rius.
Doncs això.
Fos com si això fos una ciutat.
Pretenis a City.
Mira, a Netflix. Olga, moltes gràcies.
Un plaer.
Vinga, temps de notícies i tornem amb el cacau de les 4.